Bon dia i bona hora, són les 8 en punt del matí, és dijous 25 d'abril del 24, un dia que comença amb el cel molt tapat a les nostres comarques, però ja amb algunes ullades de sol. Això sí, fa fred, continuem encara amb temperatures molt baixes per l'època de l'any. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Ho diuen els termòmetres, no?
Doncs sí, ho diuen els termòmetres, perquè tenim 5 graus negatius a Vall de Núria, 2 també sota 0 de dades. Ja positius en tenim 2 a Molló i a Ribes de Freser, 3 graus a Camprodon, 4 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 6 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 7 a Castellfollit de la Roca i a Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Olot, Mieres i Vic, 10 a Girona i Anglès, 11 graus a Banyoles i a Figueres i 12 a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Doncs com serà aquest dijous i com serà també el cap de setmana que ja tenim a l'horitzó, Dani Ramírez?
Aquest dijous ens portarà ja temperatures una mica més altes de dia, però pel que fa a la tarda podríem baixar, però sí que hem notat que de matinada ja ha glaçat molt menys. Hi ha llocs on la temperatura ha pujat entre 6 i 8 graus. En el cas de Llagostera, fins i tot hi ha llocs on ha pujat pràcticament 9 graus de temperatura. Per tant, hem passat de 4, 3, 5 sota 0 a valors de 2, 3 positius en aquest sector. Però encara glaçat, per exemple, a Molló, 1 sota 0, a Núria, 4 sota 0, a la Tosa, a 2.500 metres, 6 sota 0, i a la Cerdanya, doncs, s'han aproximat els 4 sota 0 a Das, o 2 sota 0 la Molina i a Ger. Destaquem a Olot una mínima de 5 i a Vic una mínima de 6 graus. Les més altes, 12 graus a Palamós, 13 a Llançà. Tot això perquè hem tingut ja núvols aquesta matinada, ha quedat mig ennuvolat, no és per ploure, de moment. El dia es presenta variable, mig ennuvolat, amb clarianes, però a la tarda sí que preveiem xàfecs i localment alguna tempesta, preferentment comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, arribant també a Osona, la Garrotxa, Lluçanès i potser alguna gotellada a prop del Montseny i de les Guilleries. Això pel que fa doncs aquest dijous. Màximes de 15 a 18 graus en general. Bé, divendres, un dia també variable, al matí migdia amb clarianes, a la tarda novament xàfecs i alguna tempesta a l'interior, localment arribarien ja al nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera, la capçalera de la Muga, però cap a la costa i al prelitoral, a la tarda i al vespre, sembla que no arribaria a ploure, sí, a gairebé totes les comarques interiors. Les pluges poden deixar 5-10 litres per metre quadrat. No és una situació de grans aiguats, però localment al Pirineu es poden acostar els 15 litres per metre quadrat i nevarà cap als 1.800 metres aproximadament. Bé, cap de setmana marcat per la inestabilitat, dissabte tapat, algun plogim gairebé tot el dia, cota de neu que es mantindran aquests 1.800 metres i diumenge plouria més cap a la costa i al prelitoral, també a l'interior, però sobretot a prop de la Costa Brava, prelitoral, també Garrotxa, Osona, la pluja pot ser present bona part del dia diumenge. Tornaria a nevar cap a aquests 1.800-2.000 metres i, per tant, els propers dies quedarà el Pirineu novament ben emblanquinat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui la Salut marca el pols de l'actualitat. La Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció del càncer de còlon i recte. És el segon càncer que més es detecta entre la població.
El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut el darrer any una participació del 34,41%, una xifra baixa segons els experts. El digestòleg i coordinador del programa, el doctor Javier Pamplona, ha dit que cal augmentar la participació perquè és molt important detectar a temps aquest tipus de càncer.
La Garrotxa està al capdavant, no? Perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc, que superen el 60% en participació.
Avui també parlarem de medi ambient. Ripoll vol provar l'ús de contenidors amb targeta.
Davant dels reptes que té la vila i la comarca pel que fa al reciclatge, és un model que es vol almenys intentar d'implementar en algunes zones de la capital per veure l'acollida per part dels veïns i observar si es pot implementar de forma definitiva.
L'alcaldessa és la Sílvia Orriols.
I serien només els contenidors de rebuig. Nosaltres ho veiem molt favorablement perquè sí que hem notat doncs, que s'ha incrementat i molt les bonificacions per bon comportament i per reciclatge, però que en canvi no hi ha hagut per contrapartida un augment en el volum de reciclatge de la població. Al contrari, aquest any ha estat, de fet, més dolenta la dada que no pas l'any anterior, no? I per tant cal incentivar aquest reciclatge i trobem que és una bona mesura per poder-ho aconseguir.
A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua.
S'han realitzat accions com la creació d'un nou pou a la zona de Llierca i s'ha aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de tres fuites importants que feien perdre molta aigua al municipi.
L'alcalde Jordi Cargol.
Trobar tres fuites importants, les vam reparar i això ens van donar uns resultats excel·lents, no? És a dir, vam passar, sí que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats, fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua, no? I per tant, doncs, vam fer una mica els deures en aquest sentit, vam poder trobar les tres fuites d'aigua, les vam reparar i ara estem amb aquests nivells que estem per sota del màxim que exigeix, doncs, la Generalitat, no?
La preocupació per la pèrdua del català ha arribat fins al Consell Comarcal del Ripollès, una institució que ha creat un grup de treball per promoure un pla que referma la necessitat d'utilitzar la llengua i fer-ho de forma correcta.
Els participants estan definint les línies de treball perquè la proposta tiri endavant en tots els àmbits, arribant a administracions locals i entitats del Ripollès.
Escoltem el president de l'ENS, Amadeu Rossell.
Tenint, doncs, que hi ha moments ara que penses, doncs, que a vegades, doncs, hi ha una mica de no deixadesa, però sí que el sufler està baixant una miqueta, a vegades segons que doncs, no ho acabem de controlar-ho, no acabem d'incentivar-ho, no acabem de donar-li el suport necessari, i vam pensar, doncs, que era una de les coses que calia treballar.
Ja que parlem d'educació, definides les quatre taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa a Olot.
Fer un Olot inclusiu, interconnectat i innovador i carregat de coneixements són els quatre grans objectius que es plantegen a entitats, agents de tota mena i a la ciutadania en general.
Des de l'àrea de Cultura i Educació proposen fer quedades per buscar eines per desenvolupar idees que permetin treballar per transformar la ciutat. Ho diu la Laila Elgamuchi, és la regidora d'Igualtat.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'una, doncs, persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
L'Espai Cràter vol mantenir les xifres de visitants que tenen actualment.
Ho ha assegurat el director de l'equipament, Xevi Cullell. Durant la darrera Setmana Santa van passar per l'Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any passat.
Aquestes xifres, de fet aquesta Setmana Santa hem incrementat quasi un 3% en relació a la Setmana Santa de l'any anterior, ens sentim molt còmodes. No volem molta més quantitat de visitants perquè aquesta dimensió la podem controlar molt bé. Considerem que genera un molt bon impacte en el territori i l'experiència d'usuari, doncs, també és molt satisfactòria.
Unió de Pagesos considera que el decret llei que ha aprovat el govern pel control de la gestió sostenible de la fauna cinegètica és un pedaç i que queda encara lluny de la llei que s'estava tramitant i que ha quedat en suspens per la convocatòria electoral.
El sindicat celebra, això sí, que el text recull algunes de les reivindicacions, com que sigui la Generalitat qui gestioni una actuació en cas que es produeixi en una zona en emergència i no tingui l'última paraula als caçadors d'aquell coto. En canvi, Unió de Pagesos no entén per què no es considera patrimoni públic la fauna com el senglar, el conill o el cabirol, per tal que la Generalitat sigui la responsable del mal que pugui provocar.
Escoltem el responsable del sindicat a les comarques de Girona, Narcís Poc.
Entenem que la fauna cinegètica ha de ser patrimoni públic, que és patrimoni de tots. Llavors, si és patrimoni públic, hi ha d'haver-hi la responsabilitat per part de l'administració, ja hi és quan hi ha danys, però en el cas de, doncs, de les àrees de caça, en una situació de normalitat, doncs, hi hauria d'haver-hi com a mínim una assegurança de responsabilitat civil que respongués dels danys que pugui patir el pagès, doncs, amb circumstàncies allà on l'espècie encara no està, doncs, allò sobrecrescuda o no presenta un problema molt global, però sí que presenta problemes locals.
I l'Associació Turística d'Apartaments de Girona calcula que el govern haurà d'indemnitzar amb 1.900 milions d'euros els propietaris i gestors d'habitatges d'ús turístic que hagin de tancar per la nova regulació que es va aprovar al novembre. A partir de 8:45 entrevistarem sobre aquesta qüestió l'Esther Torrent, la presidenta de l'entitat. I en matèria cultural, Albada, un raig de llum per transformar la societat, és el títol del mural creat a partir d'una proposta d'Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, juntament amb l'Escola d'Art d'Olot.
El mural situat a la plaça Magdalena té per objectiu reivindicar l'empoderament de la dona i la lluita per combatre les desigualtats.
Escoltem, l'Aixa Masó és una de les alumnes encarregades del projecte.
Significa el creixement de les dones al llarg del temps, i com l'associació d'Alba va fer això, com els primers rajos de llum del sol del matí van ser com els, igual l'associació. Hem de dir que és el mural més gran que hem fet.
I el més ràpid.
I més ràpid. Mai havíem fet un mural amb vestides nosaltres. I bueno, ha estat una experiència bastant nova.
I Serenitat és el títol de la mostra de Ramon Abad i és alhora la sensació que transmeten les seves pintures als visitants.
Es tracta d'una exposició conformada per 25 quadres seguint la tècnica de pastel sec. Per la seva creació, Abad ha treballat durant 4 anys i en moltes ocasions s'ha inspirat en la Vila Comtal. La mostra ja es pot visitar al Museu Etnogràfic.
Bueno, el procés és posar-li moltes hores a casa i sortir a prendre les imatges i tal, i bueno, i està treballant moltes hores, molt seguit. He fet un... Bueno, en aquests 4 anys crec que he fet unes 100 i pico pintures i bueno, i aquesta és una selecció d'aquestes pintures. És, diguéssim, un resum del que he fet en aquests 4 anys.
I aquest divendres comença el Sismodança amb dues estrenes internacionals.
Es tracta de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, i entra de la garrotxina Eva Durban. Aquesta segona branca del festival se celebrarà coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa.
La directora del Sismodança és Tena Busquets.
Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, que és una coproducció que hem fet amb altres festivals d'Europa en el marc d'una Europa creativa que es diu Big Pulse Dance Alliance, que és una xarxa de 12 festivals de dansa d'arreu d'Europa. Europa, i llavors ens tocava a nosaltres l'estrena mundial d'aquesta companyia. Això també volia dir que si ho volíem fer bé havíem d'ocupar el teatre, doncs, 4 o 5 dies una mica per tota la preproducció, per poder-ho posar tot a punt, perquè la companyia, que és una estrena i estan molt nervioses, doncs se sentin còmodes.
I Antoni Afon, Sergi Carbonell i Life Choir seran els grans protagonistes del 29è Festival del Compte Arnau de Sant Joan de les Abadesses, que tindrà lloc entre el juliol i l'agost, durant tot aquest estiu.
La vila ja ha fet oficial la programació, complirà les nits d'estiu d'enguany. També s'han confirmat les visites dramatitzades dels desitjos del Compte Arnau i la caminada nocturna. L'acte inaugural anirà a càrrec del professor i investigador Pere Quer.
En esports, l'hoquei Olot tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club d'Hoquei.
Els olotins jugaran el seu darrer partit de la temporada fora de casa. Després de ja sumar punts davant els dos primers classificats de la Lliga, els de Miqui Ràfols també volen sumar davant el tercer, un equip vallesà que aspira al play-off després de guanyar Vilafranca i que l'Olot guanyés el Vic.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
I Jana Muro és una de les 24 jugadores que estrena la selecció espanyola sub-14.
La Federació Espanyola de Futbol ha creat aquesta categoria que fins ara no existia a les federacions nacionals, ja que comencen a partir de la sub-15. La Ripollès es troba ara a Segovia formant part del grup que entrena sota les ordres de Laura del Río. De moment no hi ha competicions previstes per a l'equip, però l'objectiu és que agafin rodatge de cara a futures convocatòries.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Parlem de salut. La Garrotxa encapçala la participació en el programa de detecció del càncer de còlon i recte. És el segon càncer que més es detecta entre la població. Dirigit al programa, la població de 50-69 anys ha obtingut en l'últim any una participació del 34,5%, una xifra baixa, segons diuen els experts.
El digestor, l'equip coordinador del programa, el doctor Javier Pamplona, ha dit que cal augmentar la participació perquè és molt important detectar temps aquest tipus de càncer. Aquestes últimes setmanes s'ha acabat la quarta ronda de cribatge i en les properes ja començarà la cinquena arreu de la demarcació de Girona.
Més detalls amb en Roger Isern.
El càncer de còlon i recte és el més freqüent a la regió sanitària de Girona. S'hi diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa. Es tracta d'una malaltia que no dona símptomes fins que no està molt avançada, de manera que una de les formes més importants per detectar-la en fase precoç és participant en el programa. Segons les dades del 2023 i per territoris, la Garrotxa ha liderat la participació en aquest programa amb un 45,87%, seguida pel Ripollès amb un 41,5%, el Baix Empordà amb un 35,89%, el Gironès i la Selva Pla de l'Estany amb un 34,13%. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg de l'Hospital Santa Caterina i coordinador d'aquest programa, el doctor Javier Pamplona, ha remarcat la importància de la participació.
La Garrotxa està al capdavant, no? Perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc, que superen el 60% de participació.
El programa de cribatge es va implementar a la Regió Sanitària de Girona fa una dècada i s'estructura en rondes de 2 anys. És a dir, criden les persones d'entre 50 i 69 del territori a participar-hi cada 2 anys a través d'una carta que reben al seu domicili, a partir d'una prova senzilla que detecta la presència de sang oculta en femta.
Aquest càncer és bàsic el poder detectar-lo en una fase inicial. Perquè si tu detectes el càncer en una fase inicial o inclús una lesió que no ha arribat a ser cancerosa, que tu puguis estirpar per endoscòpia, la curació supera el 90%. Mentre que si consideren tots els càncers de colon, la curació només és del 50 o 60%.
A la Regió Sanitària de Girona, el programa de cribatge de detecció de càncer de colon i recte ha permès detectar un total de 555 casos de càncer des de l'any 2013. Concretament, l'any 2023 es van detectar 37 càncers, xifra que representa una taxa d'un cas per cada 1.000 persones cribrades. El programa va dirigit a la població de 50 a 69 anys. El doctor Pamplona parla específicament sobre les franges d'edat en aquest tipus de cribatges.
Per desgràcia sí que estem trobant últimament algunes persones més joves, per això, com que el programa no està estès a aquestes persones més joves, convido que si alguna persona té algun canvi en el seu ritme de posicional o fa una sang fosca a la caca que no és hemorroidal, pues a part del programa, pues que acudeixi al seu metge de família perquè lo pugui derivar per fer una colonoscòpia.
La Regió Sanitària de Girona, amb l'objectiu d'augmentar la participació, va dur a terme a finals de l'any passat una campanya de comunicació. Entre altres accions, es va crear un portal web de referència, salutcolonirecta.cat, en què els usuaris poden consultar en quin període està actiu el programa mitjançant un cercador de municipis.
5 minuts més.
A Ripoll volen provar l'ús de contenidors amb targeta. Davant dels reptes que té la vila i la comarca pel que fa al reciclatge, és un model que es vol almenys intentar implementar en algunes zones de la capital per veure l'acollida per part dels veïns i veïnes i observar si es pot instaurar ja per quedar-se definitivament com a sistema de referència. Més detalls amb en Guido Sengerote.
L'equip de govern voldria provar l'ús de targetes en els contenidors de rebuig per veure si així es milloren les dades de reciclatge i alhora els veïns ho reben amb bons ulls i donen el seu punt de vista sobre el sistema i les possibles millores. Ho va explicar l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Urriols.
I serien només els contenidors de rebuig. Nosaltres ho veiem molt favorablement perquè sí que hem notat doncs, que s'ha incrementat i molt les bonificacions per bon comportament i per reciclatge, però que en canvi no hi ha hagut per contrapartida un augment en el volum de reciclatge de la població. Al contrari, aquest any ha estat, de fet, més dolenta la dada que no pas l'any anterior, no? I per tant cal incentivar aquest reciclatge i trobem que és una bona mesura per poder-ho aconseguir.
Tot això ve arran de la prova del mateix estil fet a Ribes de Freser i en aquest sentit Ripoll vehicularia aquesta proposta a través del Consell Comarcal. L'equip de govern de la capital descarta alhora solucions a través d'altres models.
Nosaltres considerem que en una vila com Ripoll de 10.000 i escaig d'habitants no és viable fer un porta-a-porta i a més generaria moltes molèsties als veïns.
L'objectiu final és trobar la manera d'assolir els objectius de reciclatge marcats per la Unió Europea i incrementar les xifres a nivell municipal i comarcal.
L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua. S'han realitzat accions, com ara, per exemple, la creació d'un nou pou a la zona de Llierca i han aconseguit reduir el consum de litres per habitant amb la reparació de 3 fuites importants que feien perdre molta aigua al municipi. Natàlia Moreno.
Igual que altres pobles de la comarca, Sant Jaume de Llierca va decidir avançar-se a les possibles sancions que podia rebre per part de la Agència Catalana de l'Aigua en cas de superar el llindar del consum de litres per habitant al dia. Fa aproximadament un any, des del consistori van decidir realitzar una cerca de les possibles fuites d'aigua que hi havia al municipi i van trobar-ne 3 que provocaven les pèrdues de molts litres diaris. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, explica que aquesta mesura els va permetre reduir i molt els consums d'aigua al municipi.
Trobar 3 fuites importants, les vam reparar, i això ens van donar uns resultats excel·lents, no? És a dir, vam passar, sí que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua, no? I per tant, doncs, vam fer una mica els deures en aquest sentit, vam poder trobar les tres fuites d'aigua, les vam reparar i ara estem en aquests nivells que estem per sota del màxim que exigeix, doncs, la Generalitat, no?
A més, fa uns mesos també van realitzar una prospecció de tres punts on s'hi podia instal·lar un nou punt d'aigua. Al final, els tècnics van decidir que només es podia construir un pou a l'aqüífer del Llierca.
Ens hem quedat amb el sector del Llierca, que és un punt on sí que ens donen aigua, el que passa que és una aigua que tampoc és de molta qualitat pel que fa als sulfats. Tot i així, tenim la sort de que en el seu moment van fer una etapa, una planta de tractament de l'aigua, i per tant estem donant i estem tractant tota aquesta aigua del pou que extraiem dels pous, i l'estem, doncs, tractant i estem donant una excel·lent qualitat d'aigua per tota la gent i per totes les vivendes del poble.
I és que, a diferència d'altres polígons de diversos municipis de la comarca, el de Sant Jaume de Llierca, el Pla de Politger, té la sort de comptar amb empreses que no tenen una necessitat indispensable a l'hora de fer servir l'aigua, ja que, segons l'Ajuntament, són uns nivells que de moment es poden assumir.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La preocupació pel català també arriba a les nostres comarques. I ha arribat més concretament fins al Consell Comarcal del Ripollès, la institució que ha creat un grup de treball per promoure un pla que referma la necessitat d'utilitzar la llengua i fer-ho d'una forma correcta.
Els participants estan definint les línies de treball perquè la proposta tiri endavant en tots els àmbits, arribant a administracions locals i entitats del Ripollès.
Judit Lechon.
El Consell Comarcal del Ripollès està treballant en l'elaboració d'un pla comarcal per l'impuls del català, una eina que ha de servir per donar suport a l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, des del cultural, empresarial o festiu. L'administració ha detectat que es va perdent el seu ús o que a vegades aquest és incorrecte, de manera que el pla comarcal permetrà refermar la necessitat de no deixar de banda el català i utilitzar-lo correctament. Amadeu Rossell és el president del Consell Comarcal del Ripollès.
Tenim, doncs, que hi ha moments ara que penses, doncs, que a vegades, doncs, hi ha una mica de no deixadesa, però sí que el sufler està baixant una miqueta, a vegades segons que doncs, no ho acabem de controlar-ho, no acabem d'incentivar-ho, no acabem de donar-li el suport necessari, i vam pensar, doncs, que era una de les coses que calia treballar.
S'ha creat un grup de treball format per persones sensibles amb la causa i que creuen en el propòsit del projecte, amb ganes de tirar-lo endavant i fer-lo arribar a totes les institucions i entitats de la comarca.
I a partir d'aquí, doncs, nosaltres convidaríem a les entitats que ja estan fent aquesta tasca, diguéssim, que, doncs, com poden ser Òmnium, com pot ser, doncs, el Consorci Lingüístic de Català que tenim al Consell, doncs, com poden ser serveis educatius, com poden ser altres entitats que estarien interessades, doncs, en muntar una taula per debatre i per veure, doncs, on comencem a actuar. També a vegades, perquè hi ha moltes entitats que ja tenen plans dins la seva tasca habitual, doncs, que ja treballen per això, però a vegades o es dupliquen o arriben o no es acaben de desenvolupar suficient, i pensem que potser des d'un lloc més obert i més amb més gent, doncs, podem impulsar i donar sortida fins i tot a aquests plans que ja estan establerts, vull dir que no s'haurien d'inventar, diguéssim, no?
De moment, el grup està definint les línies de treball perquè aquesta proposta de l'àrea de cultura del Consell Comarcal comenci a desplegar-se el més aviat possible.
I a Olot, definides les quatre taules de treball del nou pla de cultura i educació que s'ha impulsat a la ciutat.
Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixements són els quatre grans objectius que es plantegen a entitats, agents de tota mena i a la ciutadania en general. Des de l'àrea de cultura i educació proposen fer quedades per buscar eines per desenvolupar idees que permetin treballar per transformar la ciutat.
Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes es va començar a plantejar com havia de ser la redacció del Pla de Cultura i Educació d'Olot, una iniciativa pionera a Catalunya que pretén unir aquests dos àmbits i que permeti resoldre necessitats i transformar la ciutat. Aquesta setmana s'han presentat les quatre taules de treball en les quals es començarà a treballar i en les quals es convida a tota la ciutadania a formar-ne part. La primera taula buscarà eines que permetin fer un Olot més inclusiu, amb accions que ofereixin educació i cultura per a tota mena mena de persones, independentment de la seva condició o origen. La segona taula pretén fer un Olot més interconnectat entre tot l'espai públic urbà i natural. La tercera taula treballarà per un Olot innovador, centrant-se en la creació, programació i governança en tots els àmbits. I la quarta taula s'anomena l'Olot del coneixement i tractarà temes com l'educació 360, la cultura popular o tota mena d'aspectes formatius. En parlen Laila Camutxi, regidora de participació a l'Ajuntament d'Olot, i Xavier Fina, coordinador del procés participatiu del Pla de Cultura i Educació d'Olot.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'doncs, una persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
Que la pregunta que ens fem no és tant què pot fer la ciutat per la cultura i l'educació com què poden fer la cultura i l'educació per la ciutat. No? I per tant, per això, insisteixo, són taules o grups de treball no corporatius, per entendre, no sectorials.
Una de les primeres necessitats detectades i que pot ser tractada des de l'àmbit de la cultura i l'educació se centra a potenciar els barris d'Olot. En parla Josep Quintana, regidor de Cultura i Educació a l'Ajuntament d'Olot.
Com es relacionen els barris d'Olot, com es relacionen entre els barris d'Olot, no? Això és una... també és un tema que ha sortit darrerament. Bueno, doncs quines eines tenim des de l'educació i la cultura perquè els barris també se sentin més protagonistes o puguem fer més... tenir més presència als barris.
Serà a partir d'aquest maig quan es començaran a fer les trobades de discussió sobre les diferents taules de debat. Tots els dies i horaris de les trobades es poden trobar al web pladeculturaieducacioolot.cat.
Ens acostem a 8:45, amb 3 minuts i mig ens plantarem ja en aquest punt horari. Avui no us podeu perdre Televisió del Ripollès i Olot Televisió, perquè a partir d'un quart de 10 del vespre entrevistem a Carles Puigdemont.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destil·lats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocació Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Tu també estàs tot el dia planificant rentadores, apagant llums? Et fa por obrir la factura de la llum? Frena! Saps que pots generar la teva pròpia energia i ser autosuficient en Voltaic? A Voltaic t'oferim solucions sostenibles i personalitzades per la teva llar o negoci. Instal·lacions fotovoltaiques, parquins solars, mobilitat sostenible, aerotèrmia, energia minieòlica, manteniments i també ens encarreguem de tots els tràmits i petició de subvencions. Voltaic és qualitat, garantia, transparència i seguretat al teu servei. Visita'ns a voltaic.es o truca'ns al 972 60 82 03. Suma't a l'autoconsum i a l'autoconsciència amb Voltaic.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
Un lloc on posar en paper els teus dissenys. La copisteria Olot. Copia, dissenya, plastifica, imprimeix, posa-li una espiral al teu projecte o al teu treball. Fes les teves targetes, recordatoris, àlbums. Proposa'ns una idea i la crearem. La copisteria Olot. Al carrer dels Dolors 9. Telèfon 972 26 77 77. La copisteria Olot. Creem idees.
Torna el sismògraf, el festival que detecta el moviment del cos i del planeta. Del 18 al 30 d'abril, a Olot. Dos caps de setmana i més de 30 propostes artístiques. Espectacles de sala i de carrer. Activitats participatives, instal·lacions i exposicions. I amb clàssics com la matinal d'Arts Vives, al Parc Nou. Un festival fet per la ciutat i el seu entorn natural. Consulteu la programació a sismografolot.cat.
Bon dia, bona hora. Són dos quarts de nou. La Garrotxa i el Ripollès encapçalen la participació en el programa de detecció del càncer de colon i de recte. És el segon càncer que més es detecta entre la població.
El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut el darrer any una participació del 34,41%, una xifra baixa segons els experts. El digestor, l'equip coordinador del programa, el doctor Javier Pampona, ha dit que cal augmentar la participació perquè és molt important detectar a temps aquest tipus de càncer.
La Garrotxa està al capdavant, no? Perquè l'any 2023 penso que ha arribat a pràcticament el 48% de participació. Però això ha d'anar més. Pensem que hi ha comunitats autònomes com el País Basc, que superen el 60% de participació.
Ripoll vol provar l'ús de contenidors amb targeta. Davant dels reptes que té la vila i la comarca, pel que fa al reciclatge, és un model que des de l'Ajuntament volen intentar implementar. Ho explica l'alcaldessa Sílvia Oriol.
I serien només els contenidors de rebuig. Nosaltres ho veiem molt favorablement, perquè sí que hem notat doncs, que s'ha incrementat i molt les bonificacions per bon comportament i per reciclatge, però que en canvi no hi ha hagut per contrapartida un augment en el volum de reciclatge de la població. Al contrari, aquest any de fet, més dolenta la dada que no pas l'any anterior, no? I per tant cal incentivar aquest reciclatge i trobem que és una bona mesura per poder-ho aconseguir.
A Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament pren mesures per seguir reduint el consum d'aigua. S'han fet accions, com ara la creació d'un nou pou a la zona del Llierca.
Trobar tres fuites importants, les vam reparar i això ens van donar uns resultats excel·lents, no? És a dir, vam passar, sí que és cert, que abans de que hi hagués la normativa aquesta o que hi hagués el límit, sí que estàvem amb uns consums elevats, fruit d'aquestes fuites que teníem d'aigua. No?
Són paraules d'en Jordi Cargol, l'alcalde del municipi. La preocupació per la pèrdua del català arriba també fins al Consell Comarcal del Ripollès. La institució ha creat un grup de treball per promoure un pla que referma la necessitat d'utilitzar la llengua i, a més, de fer-ho correctament.
Els participants estan definint les línies de treball perquè la proposta tiri endavant en tots els àmbits, arribant a administracions locals i entitats del Ripollès.
L'Amadeu Rossell és el president de l'ENS.
Tenint doncs, que hi ha moments ara que penses doncs, que a vegades doncs, hi ha una mica de no deixadesa, però sí que el sufler està baixant una miqueta, a vegades segons que hi ha, doncs, no ho acabem de controlar-ho, no acabem d'incentivar-ho, no acabem de donar-li el suport necessari, i vam pensar doncs, que era una de les coses que calia treballar.
Definides les quatre taules de treball del nou Pla de Cultura i Educació que s'ha posat en marxa a Olot.
Fer un Olot inclusiu, interconnectat, innovador i carregat de coneixement són els quatre grans objectius que es plantegen a entitats, agents de tota mena i a la ciutat en general.
La Laila Elga Mutxa és regidora de participació a l'Ajuntament d'Olot.
Aquestes taules presentaran les seves conclusions, com estava previst, a la segona quinzena de setembre. Després, aquestes taules també comptaran amb el suport d'una doncs, persona que dinamitzarà i acompanyarà a facilitar les reunions. També hi haurà la pàgina web on la gent podrà fer les seves aportacions.
I en aquest segon tram del nostre informatiu us explicarem que l'Espai Cràter vol mantenir les xifres de visitants que hi ha actualment.
Durant la darrera Setmana Santa van passar per Espai Cràter un 3% més de visitants respecte a l'any passat. Cullell, però, diu que no busquen que aquesta xifra augmenti cada cop més. Prefereixen que es mantingui per garantir la qualitat de la visita i seguir treballant per millorar l'experiència de les persones que van a l'Espai Cràter.
Escoltarem el director Xavier Cullell en el transcurs d'aquest segon tram horari, el dia en què també us explicarem que Unió de Pagesos considera que el de decret llei que ha aprovat el govern pel control de la gestió sostenible de la fauna cinegètica és un pedaç i que queda encara lluny de la llei que s'estava tramitant i que ha quedat en suspens per la convocatòria d'eleccions.
El sindicat celebra, això sí, que el text recull algunes de les reivindicacions, com que sigui la Generalitat qui gestioni una actuació en cas que es produeixi en una zona en emergència i no tingui l'última paraula als caçadors d'aquell vedat. En canvi, Unió de Pagesos no entén per què no es considera patrimoni públic la fauna com el senglar, el conill o el cabirol, per tal que la Generalitat sigui la responsable del mal que pugui provocar.
I també l'Associació Turística d'Apartaments, l'ATA de Girona, és notícia perquè calcula que el govern haurà d'indemnitzar 1.900 milions d'euros als propietaris i gestors d'habitatges d'ús turístic que hagin de tancar per la nova regulació que es va aprovar el novembre.
L'entitat ha celebrat l'assemblea anual aquest dimecres al matí, on ha anunciat el càlcul que ha fet. A més, han anunciat els socis que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit un recurs que han presentat en relació al decret llei del règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic. Per altra banda, l'ATA assegura que la normativa fomentarà l'intrusisme i per això demana que es posi el focus en els allotjaments il·legals.
En uns instants parlarem aquí als 5 minuts més amb l'Esther Torrent, que és la presidenta de l'entitat a les comarques de Girona. Esteu escoltant els 5 minuts més. Ara són les 8:35. En esports, protagonista l'hoquei. L'hoquei Olot que tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club Hoquei. Els olotins jugaran el seu últim partit fora de casa d'aquesta temporada.
Doncs i després de sumar punts davant els dos primers classificats de la Lliga, els de Miqui Ràfols també volen sumar davant del tercer. Un equip bellesà que aspira al play-off després de guanyar el Vilafranca i que l'hoquei Olot guanyés el Vic.
I avui també parlarem de la Jana Muro, que és una de les 24 jugadores que estrena la selecció espanyola sub-14.
La Federació Espanyola de Futbol ha creat aquesta categoria que fins ara no existia en les federacions nacionals, ja que comencen a partir de la sub-15. La Ripollès es troba ara a Segòvia formant part del grup que entrena sota les ordres de Laura del Río. De moment no hi ha competicions previstes per l'equip, però l'objectiu és que agafin rodatge de cara a futures convocatòries.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Pedro Sánchez cancela l'agenda i valora deixar la presidència pels atacs contra la seva dona.
Després de la reacció de Partit Popular i Vox a la investigació que s'ha obert a la seva parella per corrupció, Sánchez diu que donarà a conèixer la seva decisió dilluns.
El govern va renovar l'encàrrec a l'Incasol pel Hard Rock abans de pactar els pressupostos amb els socialistes.
Els comuns i la CUP acusen Aragonès de mentir, mentre que el president diu que era un tràmit administratiu i que no va amagar res.
Nova regulació per als lloguers de temporada i d'habitacions.
El decret preveu que tots els contractes de lloguer temporal facin constar la causa o finalitat de l'arrendament i un règim de sancions que van dels 3.000 als 900.000 euros.
A la pàgina internacional, Ucraïna suspèn el servei consular a homes en edat militar.
El govern de Zelensky retira els serveis consulars a aquest col·lectiu per forçar que hagin de tornar a territori ucraïnès, on podran ser reclutats més fàcilment.
En cultura, Joan Manuel Serrat, Premi Princesa d'Astúries de les Arts del 2024.
El noi de Poble Sec no ha parat de rebre distincions des de la seva retirada dels escenaris l'any 2022.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Cel molt ennuvolat aquest matí.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Tot i això, comencem a veure ja algunes ullades de sol a nil temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 5 graus negatius a Vall de Núria, 2 sota 0 a Das, ja positius 2 graus a Molló i a Ribes de Freser, 3 a Camprodon, 4 graus a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 6 graus a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 7 a Sant Feliu de Pallerols i Castellfollit de la Roca, 8 graus a Olot, Mieres i Vic, 10 a Girona i Anglès, 11 graus a Banyoles i a Figueres i 12 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Aquest dijous ens portarà ja temperatures una mica més altes de dia, però pel que fa a la tarda podríem baixar, però sí que hem notat que de matinada ja ha glaçat molt menys. Hi ha llocs on la temperatura ha pujat entre 6 i 8 graus. En el cas de Llagostera, fins i tot hi ha llocs on ha pujat pràcticament 9 graus de temperatura. Per tant, hem passat de 4, 3, 5 sota 0 a valors de 2, 3 positius en aquest sector. Però encara glaçat, per exemple, a Molló, 1 sota 0, a Núria, 4 sota 0, a la Tosa, a 2.500 metres, 6 sota 0, i a la Cerdanya, doncs, s'han aproximat els 4 sota 0 a Das, o 2 sota 0 la Molina i a Ger. Destaquem a Olot una mínima de 5 i a Vic una mínima de 6 graus. Les més altes, 12 graus a Palamós, 13 a Llançà. Tot això perquè hem tingut ja núvols aquesta matinada, ha quedat mig ennuvolat, no és per ploure, de moment. El dia es presenta variable, mig ennuvolat, amb clarianes, però a la tarda sí que preveiem xàfecs i localment alguna tempesta, preferentment comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, arribant també a Osona, la Garrotxa, Lluçanès i potser alguna gotellada a prop del Montseny i de les Guilleries. Això pel que fa doncs aquest dijous. Màximes de 15 a 18 graus en general. Bé, divendres, un dia també variable, al matí i migdia amb clarianes, a la tarda novament xàfecs i alguna tempesta a l'interior, localment arribarien ja al nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera, la capçalera de la Muga, però cap a la costa i al prelitoral, a la tarda i al vespre, sembla que no arribaria a ploure. Sí, a gairebé totes les comarques interiors. Les pluges poden deixar 5-10 litres per metre quadrat. No és una situació de grans aiguats, però localment al Pirineu es poden acostar els 15 litres per metre quadrat i nevarà cap als 1.800 metres aproximadament. Bé, cap de setmana marcat per la inestabilitat, dissabte tapat, algun plugim gairebé tot el dia, cota de neu que es mantindrà en aquests 1.800 metres i diumenge plouria més cap a la costa i al prelitoral, també a l'interior, però sobretot a prop de la Costa Brava, prelitoral, també Garrotxa, Osona, la pluja pot ser present bona part del dia diumenge. Tornaria a nevar cap a aquests 1.800-2.000 metres i, per tant, els propers dies quedarà el Pirineu novament ben emblanquinat.
Ja és primavera a Peixosisme i us portem la supermariscada perquè la celebreu. Un quilo de musclos, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, una safata amb 6 amorinyes, tot per només 25 euros. A més, complementeu-la amb una superpromoció, caixa de gamba vermella per només 30 euros al quilo. Feu les vostres reserves trucant al 972 03 91 52 i veniu a buscar-les divendres 26 i dissabte 27 a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Encarregueu ja, no us quedeu sense!
Quatre minuts, tres quarts de nou, esteu escoltant els 5 minuts més. L'espai Cràter d'Olot vol mantenir les xifres de visitants que tenen a l'actualitat. Ho ha assegurat el director de l'equipament, Xevi Cullell.
Fa unes setmanes, l'espai Cràter va superar la xifra dels 100.000 visitants que han passat per l'equipament. Fa dos anys que van obrir i el director Xevi Cullell assegura que estan satisfets de la rebuda que està tenint aquest projecte. Des de l'espai Cràter no volen, però, que la xifra de visitants es dispari i es perdi en qualitat de la visita.
Aquestes xifres, i de fet aquesta Setmana Santa hem incrementat quasi un 3% en relació a la Setmana Santa de l'any anterior, ens sentim molt còmodes, no volem molta més quantitat de visitants perquè aquesta dimensió la podem controlar molt bé, considerem que genera un molt bon impacte en el territori i l'experiència d'usuari doncs, també és molt satisfactòria.
De fet, des d'Espai Cràter asseguren que les sensacions que tenen els visitants són bones i que l'objectiu és seguir mantenint i augmentar la qualitat de la visita.
La quantitat està molt bé, cal dir que la qualitat també, és a dir, la mitjana de nota que tenim és de 9,6 en les activitats educatives, de pràcticament un 9 també en l'experiència d'usuari a sala, és a dir, estem molt satisfets en la qualitat i de l'experiència d'usuari.
Des d'Espai Cràter segueixen les indicacions de la Carta Europea de Turisme Sostenible. L'objectiu és, diuen els seus responsables, que les persones també entenguin que el seu és un equipament per a visitar més d'una vegada, per tal de descobrir tot el volum d'informació i coneixement que proporciona.
Unió de Pagesos considera que el decret llei que ha aprovat el govern pel control de la gestió sostenible de fauna cinegètica és un pedaç i que queda encara lluny de la llei que s'estava tramitant i que ha quedat en suspens per la convocatòria electoral. Els indicats celebra, això sí, que el text reculli algunes de les reivindicacions del col·lectiu, com que sigui la Generalitat qui gestioni una actuació en cas que es produeixi en una zona en emergència. En canvi, el sindicat no entén per què no es considera patrimoni públic la fauna com el senglar, el conill o el cabirol. Escoltem a Narcís Poc, que és el president d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona.
Entenem que la fauna cinegètica ha de ser patrimoni públic, que és patrimoni de tots. Llavors, si és patrimoni públic, hi ha d'haver-hi la responsabilitat per part de l'administració, ja hi és quan hi ha danys, però en el cas de, doncs, de les àrees de caça, en una situació de normalitat, doncs, hi hauria d'haver-hi com a mínim una assegurança de responsabilitat civil que respongués dels danys que pugui patir el pagès, doncs, amb circumstàncies allà on l'espècie encara no està, doncs, allò sobrecrescuda o no presenta un problema molt global, però sí que presenta problemes locals.
Són gairebé 9:15.
Hola, Núria, com va?
Ei, ja he trobat el lloc per marxar de vacances.
Ah, sí? Va, sorprèn-me.
Tanca els ulls i imagina. Un petit paradís on es combina la muntanya, els pins i les alzines, i les roques vermelles fins al blau més profund del mar. I la vall acaba amb la sorra daurada en una platja pintoresca.
Ostres, però això realment existeix?
Sí, i ho tenim aquí al costat. Es diu Càmping Cala Pola, a Tossa de Mar.
M'has deixat sense paraules.
Cala Pola és un càmping convertit en un centre vacacional d'última generació, amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell. Cala Pola, platja, natura, salut. Més informació a campingcalapola.com. 5
minuts més. Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols, arròs de muntanya, xai de ramat de la vall d'en Bas a la brasa.
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Els apartaments turístics gironins calculen que el govern els haurà d'indemnitzar amb 1.900 milions d'euros pel tancament dels habitatges d'ús turístic. De fet, l'AT assegura que la nova normativa fomentarà l'intrusisme i demana que es posi el focus en els allotjaments de caire il·legal. A aquesta hora estem en condicions de saludar l'antena dels 5 minuts més, a l'Esther Torrent, que és la presidenta de l'AT. Què tal, Esther, com estàs?
Bé, gràcies.
Quines possibilitats teniu de que tot plegat prosperi i de que, si arribeu fins al final, aconseguiu les indemnitzacions que demaneu?
És una acció més que, bueno, creiem que és important portar-la a terme perquè hem de ser conscients que aquí, doncs, hi ha tota una sèrie de propietaris i empreses afectades que d'alguna manera, si aquest decret continua endavant tal com està, es veuran greument afectats en quant als seus ingressos i en la subsistència de les seves empreses.
Compteu amb el suport dels ajuntaments?
Doncs mira, els ajuntaments... Molts d'ells, estic parlant ara d'ajuntaments d'aquí de comarques gironines de la costa, eren, en el moment que es va aprovar aquest decret, eren totalment desconeixedors de que aquest decret es anava a aplicar, i molts d'ells, la pràctica totalitat, doncs, es van mostrar molt en contra i molt reacis d'aquest decret perquè els hi està traspassant, o sigui, la Generalitat el que fa és traspassar la responsabilitat tant dels planejaments urbanístics, que hi ha molts ajuntaments molt petits que no tenen la capacitat jurídica de desenvolupar aquests planejaments, i també en quant a les possibles indemnitzacions que un altre dia s'hagin de dur a terme, no? I a més, afecta greument a l'economia de molts municipis que són eminentment turístics i que les places allotjatives són en gran part gràcies als habitatges d'ús turístic. Ara posem, per exemple, l'Escala, no? Doncs l'Escala és un municipi que té unes places hoteleres i de càmpings molt limitades i en canvi té un parc d'allotjament turístic bastant gran. Doncs l'Escala, segons aquest decret, n'hauria de retallar gairebé la meitat d'aquests allotjaments turístics, no? I bé, doncs aquí se'n ressentiria greument no només les empreses que ens dediquem al lloguer dels habitatges d'ús turístic i als propietaris, sinó tota l'oferta complementària del poble, la restauració, comerços, etc, etc. I en aquest sentit hem trobat realment un còmplice, diguem un soci que en aquest moment estem lluitant, crec, bastant a la mateixa línia.
Ara ens acostem a la campanya electoral. De fet, arrenca aquesta mitjanit. Els partits polítics s'han posat en contacte amb vosaltres?
Sí, de fet, nosaltres ja fa molt de temps que estem tinguent contacte amb gairebé tots els partits. Ja quan va començar a haver-hi les primeres notícies de que s'estava preparant aquest decret, després quan es va aprovar el decret, i després hi havia en projecte, s'estava desenvolupant un tràmit per fer una llei, no? Des d'aquest decret llei. El que passa que un cop ja tenim les eleccions programades, tot això s'ha paralitzat, no? Però sí, nosaltres portem temps doncs parlant amb els principals grups polítics, sigui PSC, sigui Junts, Esquerra Republicana, aquests són els, i el PP, el Partit Popular també, per exemple, doncs aquests són els grups que amb qui estem parlant. Alguns ens van més a favor i altres, evidentment, doncs el grup que està en el govern actualment, que és Esquerra Republicana, ens va totalment en contra, no? com s'ha vist amb aquest decret.
Per tant, si hi hagués un canvi de govern, creieu que hi ha possibilitats de tirar enrere aquesta normativa?
Nosaltres confiem que sí. Bueno, de fet, ja el PSC, quan va donar el suport a Esquerra Republicana per aprovar el decret llei, ho va fer amb una sèrie de condicions polítiques, no?, perquè es desenvolupés aquest projecte de llei en el qual ara s'estava treballant. I esperem que s'haurà de veure quin govern es conformarà, quines seran les majories, però evidentment esperem que sí, que en el transcurs del proper any es pugui fer una normativa, perquè nosaltres no estem en contra de que hi hagi una normativa, ni molt menys. El que volem és que se'ns tingui en compte a l'hora de fer aquesta normativa i que es faci ad hoc per cada zona, cada part del territori de Catalunya, perquè no és el mateix Barcelona que Lleida, que Roses o que Girona, no? I això fins ara no s'ha tingut en compte.
Ja per anar acabant, quines són les perspectives per aquesta propera temporada?
Vull acabar amb un missatge d'optimisme, perquè realment les perspectives són bones. Vam començar amb una Setmana Santa bastant, bastant bona i tenim un bon ritme de reserves, molta reserva anticipada, que ja fa anys que és així. Cada vegada torna a haver-hi aquesta tendència de que els turistes, sobretot els estrangers, però també els d'aquí, doncs fan les reserves molt aviat, i això ens fa preveure que serà una bona temporada, perquè no hem d'oblidar que els apartaments turístics i els habitatges d'ús turístic doncs són una tipologia d'allotjament que agrada molt, no? Agrada molt a les famílies per la seva independència, per la seva diferenciació, per les seves ubicacions a vegades en llocs molt diferents, estratègics, i llavors doncs podem dir que gràcies a Déu tindrem una bona temporada turística.
Doncs Esther Torrent, presidenta de l'ATA, l'Associació Turística d'Apartaments, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més, i estarem molt pendents de com vagi evolucionant tot plegat a partir d'ara.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo.
I combino-lo amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos.
Bicrec, l'entrepeneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
Esports, l'hoquei Olot tanca els desplaçaments visitant la pista del Cerdanyola Club.
Gairebé amb tota la feina feta, l'hoquei Olot va camí de tancar la temporada que recordarà com un curs de canvis, però amb un nou final feliç com és la permanència a l'hoquei Lliga Plata. Els olotins faran el seu últim desplaçament aquest cap de setmana a la pista del Cerdanyola Club Hoquei, un partit que inicialment s'havia de jugar divendres a la nit, però que al final s'ha de jugar a la jornada unificada d'aquest dissabte a les 5 de la tarda perquè el Cerdanyola encara té opcions de play-off descens. Un duel on també els olotins no comptaran amb els actuals jugadors joves que reforçaran a l'equip de segona catalana, que està en la lluita immersa pel descens. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, valora així aquest últim desplaçament del curs 2023-2024.
Decidim apostar per el segona catalana, en aquest cas, que està en situació de descens, i jugadors joves que ens venen amb nosaltres, doncs aquest cap de setmana aniran amb el segona catalana. Per tant, anirem amb una plantilla més justa.
El rival de l'hoquei Olot aquest dissabte és un dels pocs equips que encara té objectius per tancar les darreres dues jornades. El Cerdanyola Club Hoquei encara, com dèiem, té opcions de classificar-se pel play-off, però no depèn d'ell mateix. Ha de guanyar els dos partits que li queden, Olot i Vic, i esperar precisament que els biguetans perdin aquest dissabte a la pista del Sant Feliu de Codines. Pel partit de dissabte, els vallesans tindran la baixa sensible de Marc Coy per acumulació de targetes blaves.
M'espero un rival com aquests dos últims, un rival de la part alta, un rival que s'hi juga els punts i que, per tant, estarà 100% concentrat en intentar guanyar.
El Cerdanyola Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al pavelló esportiu de Can Xarau, un partit que es podrà seguir en directe a Ràdio Olot dins la retransmissió del Girona B Unió Esportiva Olot de Futbol.
I acabem parlant de Jana Muro, que és una de les 24 jugadores que estrena la selecció espanyola sub-14, Judit Curós.
Jana Muro ha estat seleccionada per primera vegada amb la selecció espanyola sub-14. La ripollesa es troba a Los Ángeles de San Rafael, a Segovia, sota les ordres de Laura del Río. De fet, és la primera vegada que es concentra el combinat d'aquesta categoria, ja que fins ara no n'hi havia. Les federacions futbolístiques creen els equips a partir dels 15 anys i fins a aquesta edat no hi havia possibilitat de ser convocat. L'equip nacional espanyol, però, ha estat pioner en aquesta decisió en l'àmbit mundial, creant la primera categoria sub-14 i ho ha fet amb l'objectiu de potenciar el talent jove. D'aquesta manera, Muro ha estrenat la convocatòria i ha estat una de les 24 seleccionades per Del Río, que ha optat per cridar jugadores de fins a 14 equips diferents. El Barça és el que porta més efectius, amb un total de 8, entre les quals hi ha la ripollesa. La concentració de l'equip va iniciar aquest dimarts i s'allargarà fins al pròxim dijous, i de moment no hi ha partits amistosos previstos en el calendari del combinat nacional, ja que no existeixen tornejos internacionals ni seleccions d'aquesta categoria. Tot i això, l'objectiu de la federació és continuar amb els entrenaments semestrals per donar rodatge a les jugadores de cara a possibles futures convocatòries. La ripollesa, resident a la Masia, va fitxar per l'Alavi del Barça l'any 2019 i des de llavors està demostrant el seu talent sobre la gespa. Ara Muro ha fet un pas més estrenant la selecció espanyola sub-14, tot i que la ripollesa ja ha estat convocada diverses vegades amb el combinat català.
Gràcies, Judit. Ho hem de deixar aquí i tornem demà a la mateixa hora. Bon dia i bona hora a tothom.